ubicació pròpia.
Oxidada. A la llengua el teu gel se'm torna water. Sovint hipnòtic et pipejo empanat. I aquí estic solitari ben acompanyat. El meu ego m'incomoda però em fa falta. No canvio cap paraula per cap altra. Per ser jo no necessito ser ningú. En tinc prou amb un volant la carretera i tu. I si em dius que demà no sabré res d'ahir, voldrà dir que hem oblidat la merda que ens vam dir. Jo em limito a sentir i a retenir les ferides d'aquell dia i l'emoció d'aquesta nit. M'abraço als arbres d'aquest camí que em portin lluny però que sempre em tornin aquí. M'agradaria veure com sures mica en mica i voles, voles, voles i sobre.
Què tal, com estem? Molt bona tarda a tothom. Avui anirem de road trip amb el periodista Francesc Garriga. Ell porta gairebé 3 anys als Estats Units com a corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington i d'aquesta aventura doncs n'ha sortit un llibre, a Washington amb paracaigudes, de l'editorial Pòrtic. En parlarem amb ell en el punt de les 4, un salt doble, perquè a part de canviar de país, Garriga també passava de treballar com a periodista esportiu, ara corresponsal d'un país de més de 330 milions de persones. Conversarem amb ell de periodisme i també del fet de ser corresponsal en un país on dèiem on la seva part fosca, com són els tirotejos, el drama de la frontera sud o el retrocés en drets civils o bé la sanitat, eclipsen tots els titulars possibles. Un divendres en què també estarem molt pendents de tot el que anem coneixent des de València, aclaparats per la magnitud de la tragèdia, l'incendi que ha arrasat un edifici d'habitatges de 14 plantes del barri del Campanar, el nou Campanar de la ciutat de València. Ara per ara, ens ho explicava la gent de l'Estel Migdia, el balanç de víctimes és de 4 persones mortes, 15 ferits i una 14a desapareguts. Des del Fabricació Pròpia seguirem ben de prop totes les informacions que ens vagin arribant i enviem, sobretot, molts ànims i suport a les persones afectades, a les seves famílies i a tots els equips que estan treballant ara mateix sobre el terreny. Així doncs, nosaltres comencem. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de Fabricació Pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Què tal, com esteu novament? Marta Jarque,
bona tarda, què tal?
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Vam enyorar ahir, eh?
Sí, home, jo també, eh? També tenia el transistor a l'orella.
Ens vas escoltar o no?
Home, home! I quan l'Uri va començar a parlar d'aeroports, em vaig començar a posar nerviosa, perquè dic, és que tinc moltes coses a dir.
Espera, abans que parli. Francisco, molt bona tarda. Ja ens
bona
coneixem.
Tarda.
Molt
bona Mira, tarda. Jo que ho feia amb la bona intenció de no parlar del Cornellà Diving Mediterrani, no sé
sí.
què,
Ai,
i vaig
sí.
anar a tocar l'altre pal que toca la Marta, que són els... Bueno, els, tu toc, jo crec que toques més avions que aeroports, però...
Aviació, sí. Però és que...
Aviació en general.
Sí, sí, sí.
Francesc Marginet, els guions, com estàs, Francesc?
Molt bé, jo no toco res. Jo ni avions, ni...
O tot.
Ni diving, o, sí, toco d'altres coses, d'altres sí. temes.
Perdona, primera setmana superada.
Sí, m'han semblat 3 anys. Us ho juro. No perquè no m'ho passés bé, m'ho he passat fantàsticament
intensa.
Bé.
Intensa.
Però ha sigut una setmana intensa.
De fet, t'ha caigut tot el cabell.
Tot.
Ja no te'n queda.
De fet, ja anàvem cap a caiguda, eh? Ja no hi havia gaire a fer.
I a la vida pràctica i a la interpretació simultània un dia més, la Marta Medina. Sí, Marta, com estàs?
Bona tarda, però primera setmana superada. Encara no
ui,
ha arribat a l'escola de boomers.
Espera't.
Ui, espera.
Aquí et posaran nota.
Si lo del Palau Robert et va semblar dur...
Això...
Estàs preparat. Ai, Francesc.
Soc el jove després de la Marta, evidentment. No la Marta Jarque, la Marta Medina. Tinc molts números de guanyar a l'escola de boomers.
Ets pell, xaval.
De treure un excel·lent de l'escola de boomers.
No tens res a fer.
Alumne repelentet.
Sí. José Matosa remarcant, evidentment, després de la merda, vull dir, marcant generacions, pel que ha dit el Cesc. Bueno, en fi, en tot cas, deixeu-me presentar la resta de l'equip, el món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo, i José Matosas i Paula Moreno, al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Lluc, estic en la ràdio ara.
A Ràdio Estel.
Estem en directe, Lluc.
Estem en directe.
Del Toni.
Lluc!
Digue'm el Toni.
Que saludi.
Lluc, que digui alguna
cosa. Ei, Lluc! Lluc, saluda, tio, que estem a la ràdio en directe.
Amb Mercè Raga. De 3:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Minuts ara mateix que passen de 2:15 a 3 de la tarda d'aquest divendres. D'aquí res repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació i després avui dedicarem el temps de digestió a parlar de l'incendi a València. D'una banda, la Marta Jarque parlaràs amb Vicenç Pons Grau, alerta qui va ser cap del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de València, enginyer forense i qui ha estudiat la dinàmica del foc i ha treballat per determinar orígens i causes de l'incendi. I d'altra banda també parlarem avui amb l'Esperança Camps. Ella és cap de redacció de VilaWeb. De fet, l'Esperança treballa a la redacció de València. Ens parlarà d'un article que justament publiquen avui, crític amb la construcció del barri Nou Campanar, on s'ha produït l'incendi. Exemple clar de boom immobiliari descontrolat, segons aquest article. En parlarem amb ella a 3:45. Un divendres en què, com sempre, tindrem la tertúlia dels quatre gats, avui amb Ramon Pardina, i a 4:00, com dèiem a l'inici, xerrarem amb el periodista Francesc Garriga i el seu llibre Washington en paracaigudes de pòrtic. A continuació tindrem en Mestre Virgili, catedràtic de llengua catalana emèrit, que ens parlarà de lo seu, de la llengua. I a partir de 5:00 conversarem amb Jordi Cruz. Sí, presentador, actor i locutor. Presentador, Cesc, de l'històric...
Art Attack.
Quin clàssic.
Sí.
Clar, ara ha creat i impulsat Carton Battle, que al Francisco li agrada, no? Que estàs enganxat.
És que sóc molt fan de Jordi Cruz. Des del primer dia, des de la primera emissió. I a més saps que tinc com aquesta filia per les veus i ell té una veu espectacular.
Sí.
Llavors l'he anat seguint. I recentment ha tingut com un ressorgir i crec que hem tingut una gran idea de parlar-hi.
De convidar-lo, sí, almenys. Ell està des de Madrid, a distància, parlarem amb ell a partir de la Singer Hark, que no sé si volies dir alguna cosa
respecte al... No, que li sortien totes bé les manualitats que feia Art Attack.
És veritat?
Sí. Mai. Que no sé...
Ai.
A mi mai em va sortir.
Ah, però saps qui és, eh?
Home, la meva infància.
M'encanta.
Ei, no, intergeneracional.
Ens hi hem trobat tots.
No estem tan lluny, Mercè. No estem tan lluny.
Cada vegada més a prop.
Escolta, et volia dir, qui l'haurà d'entrevistar? Bueno, qui l'entrevisti? Perquè això, no sé, el Jordi Cruz... Li hem de preguntar
com qui l'entrevisti?
Ah, jo? Tu? Saps què passa?
Normalment,
si no vols un dia a la feina, ja et destirotes.
Sí, ja no saps el que.
Saps què li hauries de preguntar?
Què li hauríem de preguntar?
Quan li enfocaven les mans, era ell o eren les mans d'algú altre? Jo sempre tenia el dubte.
Ja t'ho dic jo ara. No eren les seves mans. Li podem tornar a preguntar, però serà la 228.000ena vegada que li han preguntat en una entrevista.
Ah, però ja està
així
confirmat.
Així s'ho preguntat més gent.
Sí, no, està confirmat. Està confirmat.
És curiós perquè en l'univers, psicològic de tothom, són les seves mans per milions de vegades que se li preguntin.
Però era una cosa que jo veia i em feia dubtar, però no m'ho volia creure. Saps? Jo volia creure que eren les seves mans.
Diu Paula Moreno, que com ja sabeu treballa fora d'hores, que està venint perquè ell entra a l'estrès, que Jordi Cruz està en la línia que ha dit la Marta Medina, més a prop de la seva generació, recordem Paula Moreno té 15 anys, que no pas de la nostra. Vull dir que...
Clar, és que és el que jo veia la
petita. I aquell noi, per ell no passa el temps, és el Jordi Hurtado de la generació d'abans.
Quan va començar Art Attack, Marta no havies nascut encara, eh? Va començar Art Attack el 98.
És que és un producte vintage, a mi m'agraden les coses vintage.
Ara.
Vinga, va, doncs d'aquesta manera, a partir de 5:00, entrevista amb Jordi Cruz, i per acabar el programa tindrem en Carlos Bayona, DJ i productor musical, i arribarem, com sempre fem els divendres, amb bona música al final del programa. 5 minuts i ens situarem a 3:15, ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela.
Let's call, I like the spells they make at the Black Cauldron. I like the crazy hair raises getting it on and the thunder rumbles.
Marta Jarque, molt bona tarda de nou.
Mira, Mercè, abans de començar, deixa'm dir-te una cosa, perquè avui aquest matí he obert Spotify i m'han dit que The Cat Empire, que és la cançó que està sonant de fons, vindrà a Barcelona el 10 de juliol. I al Poble Espanyol, que això és aquí mateix. Vull dir que si ho fes gràcia venir...
Doncs hi haurem d'anar.
Haurien de venir ells aquí i llavors fer la intro de la
temporada. Oi, en directe! Oh, què dius ara?
Ostres, això seria preciós.
Andy li farà una il·lusió, això.
Oi, Yuri, tu com a músic i productor.
Vols dir que hi tinc mà amb això?
Home, si algú té mà aquí, ets tu.
M'hi poso.
Ets tu. Després ho treballem. Però primer Jordi Cruz.
Vinga, va, realitat paral·lela d'aquest divendres.
Doncs mira, Mercè, si em preguntes si he tingut o no bona tarda, et diré que he tingut tardes millors i, com que segueixes insistint preguntant-m'ho, també et diré que he tingut matins millors.
Què
passa? Per què? Doncs dues paraules. Ren, fer. Vingut amb l'R4.
Això avui, ho has fet tu?
No. Ah. La descoberta és meva, però el mèrit és d'algú altre.
Sí, és que té segell de qualitat de Jarque. Sí,
res de segell. Res. R4, que és amb el comboi amb el que he vingut avui, molt lent, moltes aturades, molts músics també al vagó, rapers improvisant, que això és una cosa, un art a l'alça.
S'està posant molt, eh?
Sí, sí. Que a més van improvisant i es van posant amb els passatgers. Tu, con esta chaqueta de motero.
Sí, que te miras el mòbil, no levantes la cabeza y ya verás cuando empieza la canción y no te enteras. Que... Sí, així. Així.
Bueno. En tenim un aquí.
És que jo ho he fet, això.
Quin delivery.
No, però podria, eh?
Podries.
Oi, noi, doncs això guanyaries la primera pela, eh?
Has dit delivery. Aquesta és la traducció de servei. Quin servei? Uri, acabes d'utilitzar una paraula molt jove.
Epa, broma. Jove, aviam, s'ha de dir que des del món del hip-hop, que va començar cap als 80...
Oh, bueno, no t'has
dit. La veu de l'expert.
Flow i delivery.
Total, que la Renfe, doncs avui, ja us dic, ha tornat a...
Se la pela.
No, va, per favor. Home,
no digueu aquestes paraules. Només us vull dir que la pela és la pela, que ara ho deia la Medina,
sí.
I aquesta gent que canta aquesta mena de raps improvisats, la veritat és que ho fan molt bé, perquè comencen a cantar i a improvisar, i tu... A mi em fan molt gràcia, i els miro, però no vull que em vegin, perquè no vull que es posin amb mi, ja sabeu que tinc la metxa curta, i després no...
I tindríem un problema.
Exacte. Bé, amb la Renfe, aquest matí m'ha passat que no només no saps quan arribaràs al destí, tampoc saps quan marxaràs de l'estació d'origen.
O sigui, correcte.
Hi ha un doble patiment. De fet, s'ha de ser un autèntic màster en la gestió de la incertesa per no perdre l'Oremus a bord d'un comboi de Rodalies, perquè a tots els passatgers regulars, la gent que agafa la Renfe, jo crec que els hi haurien de convalidar els trajectes per crèdits a la carrera de psicologia, per exemple, perquè de debò que aquesta gent tenen tot el meu respecte.
Propera parada, Tordera. Propera parada, Blanes. Sisplau, vigileu la distància entre el cotxe.
Bé, parada m'he quedat jo aquest matí, amics. Quan he obert l'Ola, perquè finalment he acabat arribant a la... He acabat arribant a la redacció, però, he arribat a la ràdio.
No diguis que potser... Clar, aquest incident ha passat, perquè, clar, era divendres d'Ola, i clar, ara ho estic entenent tot. Volies tenir temps per llegir-la.
Home, clar, jo vaig expressament el dia abans a Terrassa per poder venir amb la Renfe, clar. Que ja sé que això em durarà com a mínim 6 hores, i així tinc temps de...
Llegir-te l'Ola, i l'Ola, la d'avui, la d'ahir, la d'abans d'ahir,
Totes.
I la de fa 3 anys.
Tu vas fullejant, repassant. Després te la mires de primer de darrere davant, que és a mi com m'agrada llegir les revistes, de l'última pàgina a la primera, sempre, després de la primera a l'última... Tu vas fent. He fullejat, Mercè, l'últim article de la ploma més afinada de la premsa del Cuori de casa nostra. Qui? Ell, Luis Nemolato.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias. De espuma blanca y rumor de caracolas, como una ala.
Ja sabeu que la realitat paral·lela als divendres la dediquem a la revista del cor amb pedigrí, la revista Hola, una revista VIP, on només hi poden entrar aristòcrates i toreros. Mercè, la resta de la pleb s'ha de conformar en sortir al Lectures, a la Pronto o al Col·lapse de TV3 amb Ricard Ostrell. Dit això, Mercè, avui el Nemolato ha tornat a dedicar el seu article a la cuinera mexicana de la setmana passada.
Oh, molt bé.
És un fet que jo no
m'explico. No t'ho esperaves, clar, home, no? Una altra vegada.
Què vol dir això?
Home.
Ha fet com una segona temporada d'una sèrie que no va interessar ningú ja des del primer capítol. Perquè aquesta cuinera qui és? No sabem qui és. Ai. Diferent si em parles del Hierro o del Jesulín.
Et noto com molt involucrada.
Home, no,
és vida, eh?
Home, és el seu tema. Mercè, tu i jo això n'hem parlat més d'una vegada, que esperem que sigui divendres per parlar del Nemolato, que ens porti material nou i que ens porta un refregit.
No, això no, amb això no s'hi juga.
De refregits només els fem nosaltres i ens surten molt bé.
Sí, senyora.
Eh, Mercè?
Ui, vols dir que no és una segona entrega? O sigui, tu per tu és un refregit descarat.
Home, jo, mira, un missatge pel Luis Nemolato. Luis Nemolato, estic molt decebuda amb tu. L'article d'aquesta setmana, Nemolato. Luis Nemolato.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de cariño.
Sí, 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 i no mil vegades sí.
No feu treballar més a la Mondelo, yes. Pobreta. És que...
Bé,
mare meva.
Pels que no éreu aquí divendres passat, sí. Que bé, no us... hauríeu d'haver estat, sí. Haguéssiu hagut de ser-hi, però potser teniu algú, potser éreu a la Renfe, i a la Renfe sí que a vegades es perd la cobertura. Això
túnel.
Fa molta ràbia.
A mig túnel, sí.
El Nemolato la setmana passada dedicava el seu article a la bona de la Carla Covarrubias, Carla amb K, recordareu?
Sí.
Cito, un huracán mexicano. La Carla, pels que no ho sapigueu, és chef mexicana casada amb un capo immobiliari de Madrid, que a més d'estar embarassada, també ens presentava un llibre amb les seves receptes, que ja vam dir que aquest era el motiu pel qual ella, doncs, figurava en un d'aquests articles de Lola, perquè aquesta gent surt a Lola per què?
Pels quartos.
Té sentim, té sentim.
Escalarons. Bé, un article ja era complicat de justificar, però un segon reportatge ja em sembla jugar amb els nostres sentiments, Luis Nemolato, i no, més després d'haver començat el dia un vagó de la Renfe. La propera vegada, una mica més de mà esquerra i de compassió del Nemolato cap a nosaltres, perquè si és l'únic motiu de ser els divendres aquest article, doncs com a mínim que ens respecti i ens porti bon material. Val a dir que jo m'he llegit el reportatge i l'he acabat amb la mateixa convicció com l'he començat, que aquesta dona ja no té res més a explicar. El Luis, però, li han fet l'encàrrec i ell n'ha de treure alguna cosa, ell és un professional, per això es cura com fem amb les terrines aquelles de gelat, que fins que no en queda una
que
mica...
Es cures fins al final, sí.
I titula l'article, aquest segon article, aquesta segona part, amb una prosa molt golosa. Diu, Carla Covarrubias, una mexicana, entre parèntesis, muy mexicana, en Madrid. Diu, aunque adora los tacos de aguacate y sal, sobre todas las cosas, los torreznos y el pan le privan. Que jo això no sé què vol dir. Però per aquest motiu, la foto que il·lustra el reportatge, i veiem a la Carla amb un grapat de baguets sota el braç, com si fossin com un bolso.
En les mescles, DJ Sol.
De fet, company, us he posat la foto de la Carla...
Ai,
sí, sí, mira, la meva, fa gràcia. Veieu que està,
ai,
se la
sí
veu embarassada.
Una
bueno, no amb una, no. Compte.
Ui, tot
una,
porta
dues,
tres,
quatre.
Quatre.
Mare de Déu.
Quatre baguets.
Aquesta noia va néixer amb un pa sota el braç, ja.
Sí, i el bebè, ja, ella
clar.
Ja el porta per quan neixi la criatura,
ah,
doncs
clar,
ja li posarà el bracet, però no n'hi cabran tants, eh? O ha de tenir un braç molt llarg, la criatura.
Però això és impossible, de portar aquestes quatre baguets així, amb aquest estil
i
aquesta elegància.
Sí, exacte, i com baixant unes escales.
Clar, això és impossible.
Ni el Nemolato pot treure una mica de guacamole a la conversa, on la Carla diu que és tan feliç a Madrid i que el seu plat, el seu plat estrella, això m'ha encantat, és menjar torreznos. A mi m'agradaria molt veure-la. Seca com un gat que està, no els deu ni olorar, els torreznos. El que més m'ha agradat de la conversa és, com sempre, el remat, com acaba Nemolato la peça. L'autor ens explica avui que van convidar la Carla, la gent aquesta de la Jet Set, tots aquests periodistes d'articles de La Vanguardia, tots es coneixen, deuen tenir un grup de WhatsApp, i ben dit, convidem a la Carla... Sí. Que deu ser avorrida perquè estan embarassada, no deu veure ni un gotet de ratafia, i aquesta gent doncs agafen son de seguida, vull dir que no seria l'ànima de la festa. Però van dir, convidem-la a aquesta festa que tenim de Sant Valentí, que a Madrid sí que se celebra, i tota aquesta gent resideix evidentment a Madrid, però que ella va declinar la invitació perquè tenia una cita textualment ineludible con mi marido. I Nemolato acaba així traient-nos de dubtes. Diu, no cabe duda que l'amor es como el mole.
Carai.
Diu, requiere cuidado continuo y es más aterciopelado cuanto más horas pasa al calor del fuego.
No sé com descriure aquestes paraules. Jo,
així de content, acaba l'article.
No. Ja està.
Vole a terciopelado, eh?
Jo, aquesta frase me l'he hagut de llegir tres vegades per entendre-la. Per entendre-la.
Perquè acabes d'identificar el sujeto, no?
El mole ja costa... El mole ja no és un referent que tinguem cada dia.
No.
Ara jo dic mole, a la gent no li veu una cosa molt...
La gent li veu guacamole i ara què ha passat aquí amb el guaca?
El guaca fora. El guaca se'l va quedar la Shakira.
La Shakira. Ja.
En fi, un reportatge, com diu ara la Francesc, molt insuficient per la nostra fam insaciable de metàfores i prosa barroca. I jo, sincerament, una mica preocupada. Dic, potser el Nemolato no està bé, no el tenim fi.
No.
He entrat al seu Instagram i el que m'he trobat...
Li has posat cara? No, clar, és que...
Mira, hagués preferit no posar-n'hi, però n'hi he posat.
Ai, és que Francisco ja està...
Bueno, és que mira la foto.
No, però
el que m'he trobat...
Porta un canelobre a sobre o no ho estic veient bé?
No és el Nemolato.
Aquest home, us ho prometo, que és la foto que té la foto d'Instagram. A més, l'última que ha publicat, eh? Porta un canelobre al cap, en Cesc.
Però confirmes que és ell? Vull dir,
sí,
més fotos
sí.
Que van.
És ell? Jo li he posat
un artista.
Jo li he posat un like perquè només tenia 5 likes. Dic, hosti, pobre, a sobre que fas el préssec d'aquesta manera, que ningú també et faci un petit reconeixement.
Li has donat like,
no? Sí. Li he posat un like amb el desig que aviat recuperi la forma i no se li acabin de pagar les llums perquè això pinta molt malament, Luis Nemolato. Nunca se supo.
Què, tu ets aquí tafanejant el Nemolato ara, eh?
Hòstia, és que sembla un home amb mil cares, eh? Jo no...
Sí, sí. Sembla el pare de Nemolato, no? Una mica, o què? Sí.
Jo, la veritat és que me l'imaginava més jove.
Exacte.
Luis Nemolato.
Bueno, sí, sí.
Una mica granadet. Però és que, clar, sí que és veritat que...
Parlem a Nemolato un dia.
Ui, a mi m'encantaria. Clar, home, podem entrevistar.
Ui, tant.
Com ha de tenir sentit de l'humor. Ja us ho dic jo, que home, té molt sentit de l'humor.
Sí. Però... Jo no sé si sentit de l'humor té molt la Medi, perquè, a veure...
Home, és una pregunta.
No, és una afirmació. Però el sentit de l'humor, a veure si el tenim després d'aquesta classe. Perquè, com, a veure, avui tenim un nou integrant, a l'equip, ja ho saps.
Sí,
a veure,
estic entrenada.
Primera, o sigui, avaluació prèvia de l'alumne.
Doncs, a priori, no sé.
Ui!
Vol més dades, eh?
Què vol dir, a priori?
Necessita més dades.
Ai, com si tingués una mica de mania, Cesc.
Ja, sí, no. Perquè sóc el nou.
Clar, he de fer primer un estudi.
Vols fer l'estudi? Vols fer l'estudi?
Sí.
Primer, què vols fer?
Una benvinguda.
Això és maco. Això és maco. Molt bé, Medi.
Quin amago que t'ha fet, eh?
El rodeo. Aquí,
molt ben jugat, molt ben jugat.
És l'única festa que farem, perquè ja a partir d'aquí la cosa va cap a baix.
Escolta, això és molt de professor, eh? Això és molt de professora. Sí. Única festa que farem ja, no?
Hi ha molt poca confiança en mi, trobo. No,
però
és que passa que portem un any fent classe ja i sap qui et calça.
Aviam.
I tu crec que no saps qui et calça.
No, és dura, la profe.
Anem a provar.
D'entrada, dir-te que no he preparat cap PowerPoint. Ai. Aquí, si vols, apunts, els fas.
Molt bé. Es fa. Mira.
Tres de mòbils, eh?
Boli. No,
tres de mòbils, eh?
Boli i paper, com tota la vida.
Exacte. Segon, objectius del curs. El meu objectiu no és que parlis com un viejo joven, o sigui, no que dius l'atxe i que sonis així com un vell parlant jove.
Que no faci cringe.
Exacte.
Molt bé.
Sinó que quan vinguis un TikTok, ho entenguis. Digues, què estan parlant?
És un objectiu ambiciós,
perdona,
eh?
És bastant ambiciós.
I és molt útil. És molt útil, perquè si no, no connectes amb aquesta generació.
Exacte. Vull que connectis amb nosaltres. I tercer.
A veure.
És molt, però molt, de novell, portar un jersei que posi iaios.
És veritat.
Una cosa, però no té res a veure. O sigui, ara el jovent porta això.
Ah, que mate.
El jovent de la meva edat portem això.
El jovent de la teva edat.
Com ets, Francesc Marginet?
Jo també, però posa iaios.
Ja.
És com molt... A veure...
Ho podem millorar, no sé.
Però és bona marca, això és car, eh?
Sí, tu portes un jersei que és molt ferm.
Sí, però posa privata, no però posa
privata,
iaios.
Jo crec que privata
és més antic.
És més antic que el iaios,
clar,
eh?
És però més vintage.
És veritat.
Un és zero.
No ets prou vintage. Aquí és el primer fracàs del Beethoven.
No sóc prou vintage.
Et dono 10 segons per posar-te alguna cosa a sobre.
Va. Ah, corre!
Ens agrada, vinga, va. 8. Va, corre.
7.
Va,
mira, fora,
peixera. 5. Corre.
4. 3. 2. 1.
0.
0.
Perfecte.
Molt bé.
Rapidíssim.
Oi, et queda molt bé.
Et queixaràs que et fem molt cas, eh?
Moltes ara gràcies. Has d'agrair a producció.
Molt més jove, ara
mateix. Amb aquest coll de Dràcula.
Ara em falta només el barret i allò del senyor Barnes. Ei, què tal?
Sí, no? Que sí.
Molt jo bé. Jo he entès la referència. No sé si la resta també.
Sí, tu l'has entès, la referència? Bé, bé.
Bueno, ara ja parlem de què farem avui tota Vinga, la classe. Us vull integrar en el grup.
Mare Déu,
què farem? Tornarem a viatjar en el temps, no tan enrere com la setmana passada. I és que viatgem a la meva adolescència.
Però aquesta la reconeixem, sí. Vull dir...
Va, clar, la seva adolescència...
És la nostra adultesa, no? O com,
sí, no sé, no sé què teníeu, 62?
62?
Prejubilació. No,
26.
A mi em començaven a caure les dents.
La suma de tots és 60.
Ai, no s'imagino amb 26, eh?
No els hem tingut mai.
Fas ben fet de no imaginar-nos.
Som iguals que ara.
Sort que no hi havia Instagram. Sort que no hi havia Instagram.
A veure...
Doncs estem al 2016, jo tenia 14 anys, molt de babo i també molts somnis.
Als 14 ja? Sí. Ja hi havia balda.
Us sorprendrà, però no sempre ha estat el referent que sóc ara.
No m'ho crec.
Ja ho sé, que costa de creure, però no sempre ha sigut així de perfecte. Cometia errors.
No pot ser.
A veure.
No ja. Quadra.
Ja
no haguessis arribat tan lluny, m'he dit.
Ja ho sé, però us ho juro.
Val.
I us ho juro amb fets, porto fets. Avui parlem de I Believe in Unicorns.
Uau.
I això,
què? Val,
ens ho pots il·lustrar amb tens música o...
No, és el meu error més gran a la vida.
Ai, ai, ai.
I crec en unicorns.
Sí.
I això és a dir, és per ubicar-nos, que és un error que vas cometre quan tu eres jove.
Amb 14 anyets.
Però un moment, jo aniria més enllà. El I believe in unicorns, o sigui, és una frase que vosaltres feu de quan...
Amb 14 anys, sí. És un compte d'Instagram que amb dues amigues vam fer i publicàvem frases Tumblr.
Vosaltres vau titular aquest compte d'Instagram així. Frases Tumblr. Meravellós.
Frases Tumblr.
Frases Tumblr.
Sí.
Ja hem parlat del concepte Tumblr. Algú m'ho pot recordar?
El nou.
Sí, jo.
Com a delegat, ràpidament.
Les frases Tumblr són, Mercè, t'ho diu ara mateix, no tinc ni idea. No, són aquelles frases com de recurs de Paulo Coelho, que en diríem els de la meva generació.
Exacte.
Sí.
Escolta!
Ai.
Què ha passat, doncs, profe? Vols necessitar aigua,
tenia com
professora?
Tenia ganes de rojar. Sí.
Tumblr.
Doncs avui comentarem algunes de les etapes més lamentables de la meva vida, coneguda com I Believe in Unicorns.
Carai, tu, però lamentables vols dir?
Sí, sí? Però perquè encara no l'heu vist.
Ah.
És una dramàtica, perquè aquestes frases, si demostren alguna cosa, és que als 14 anys jo tenia una clara depressió.
Ai. No, Medi.
No estaves bé, eh?
Bueno, les frases ho demostren.
Qui està bé als 14 anys?
Ningú està bé. Bueno,
aquí estàs creant un hype.
Clar, però bueno, això és ràdio, no? Hem de crear hype. Primer, ja no comentar la biografia. No crec en els humans, crec en els unicorns. La humanitat m'havia decebut tant.
Home, però tu ets una humana, Medi.
És a dir, que la descripció del compte aquest dels unicorns, deies això, que sí. No creus en humans, creus en unicorns. O sigui, ja no pintava gaire bé, no?
No,
ja no sé què m'havíeu fet. Greu,
que... Què fes nosaltres, si no ens coneixia?
Si no creia en la humanitat.
Ah, com a representants dels antecedents, vols dir. Clar, com a gent gran que ja ens hem carregat el planeta.
Els estàs culpabilitzant, Medi, d'alguna manera.
Sí, i això és el motiu per el que jo em porto tan malament a vosaltres.
Medi, perquè veig que pobra.
La maneta. Sort que vas venir a Radio Estel.
Gràcies. Primera frase.
Ai, a veure.
Somraïm a les fotos, plorem a les nits.
Sí. Déu-n'hi-do.
Sí,
aquesta és forta.
Això passa,
segona, segona frase.
N'hi ha més?
Hi ha moltes.
Ai, que no ho aixecarem.
Vam deixar de buscar monstres sota el llit quan vam descobrir que estan dins nostre.
Està molt ben escrita, trobo.
És molt maca, aquesta.
I això amb 14 anys?
Cap d'aquestes frases les vaig escriure jo era molt copiona.
Ai!
Eren d'autors.
Eren d'altres nenes de 14 anys, també, depressives.
Bueno, l'Anna Rosa Quintana tampoc escric gaire res i ha publicat un llibre.
Ja, doncs jo era una mica Anna Rosa Quintana.
T'inspiraves en altres
frases. Un 14 anys jugava a futbol.
A futbol?
Sí, al pati.
Molt bé.
A mi no m'agradava massa. Jo escrivia. No, copiava. Fins i tot les princeses es cansen de tant conte.
Conte romàntic.
Aquesta pot ser empoderant, no?
Sí.
I no diria sí. conte, sinó diria cuento.
Cuento.
Fins i tot les princeses cansen
de... Molt bé, Cesc, donant-li la volta. Cuento.
Sí, és veritat, aquí ja estava
veus,
més...
Marta, aquí endavant.
Aquí estaves en positiu, una mica, vinga, una mica sí. 8 de març.
Dóna-li un punt positiu al Cesc.
Molt bé, un punt més bé, per l'examen final.
Toma, estic fent, estic
perquè també en fem exàmens, no sé si ho sabies.
I sorpresa, moltes vegades.
Sí, sí. Sorpresa.
Profe, l'hem informat de tot.
Exacte. Última frase.
Sí.
Si els falsos fossin maons, la vida seria un castell.
Carai.
Uau.
Un llambordín.
Uau. Els falsos els llambordins. En tots els elements comuns, eh? Hi havia un senyor, Marta, que va construir això.
Sí, voleu saber què va passar?
Què va passar, rapidíssimament?
Doncs no vam arribar a l'èxit, ens van hackear. Després vam crear un altre... Exacte, ens vam crear un altre compte i també ens en van treure.
Vaja, noia.
Sí, sí. El compte va desaparèixer.
Us van cancel·lar.
Només hackegen els bons, eh? Sàpiga-ho, això.
Sí. Bueno, ara estàs aquí amb nosaltres.
Per sobte.
Pobreta, jo crec que estàs... sense compte.
Medina, fem una cosa. Et sap greu, noia? Vull dir, no, tot el programa l'hem agafada, eh?
La
Medina. Sí, no deixaré. No desemparem.
Està trasbalsada. Fem una cosa aquí. Marxem a publicitat. I a la tornada, ja sabeu que Radio Estel, ho vam dir el dimecres, des del Palau Robert, que t'he vist trista.
Home,
també.
No, com ara que em vols que em quedi.
Et deixa'm el cos.
Vam celebrar aquest centenari de la ràdio, de l'arribada de la ràdio a casa nostra, també coincidint amb el 30è aniversari de Radio Estel. Aquest cap de setmana hi ha una altra gran institució a casa nostra que també fa 30 anys a número rodó i en parlarem amb ells perquè els volem felicitar després d'aquesta petita pausa de res.
Ràdio Estel. T'has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i vés a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Ai, ara truca.
Vaig a veure qui és.
Qui és?
Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs. És que estic a Ràdio Estel en directe.
I és?
La consellera de la presidència. Jo no sabia que teníem d'això, també. Mare Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però i si és un premi? Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
3 minuts que passen de les 3 de la tarda, moment de contactar amb una de les nombroses corresponsalies que el programa, el Fabricació Pròpia, com ja sabeu, tenim repartides d'arreu del territori. Avui no anem gaire lluny i és que volem felicitar l'aniversari, com dèiem, d'una institució que fa anys com nosaltres, el proper 25 de febrer, és dedicat diumenge, un número rodó, dèiem, 30 anys, i és per això que avui parlem amb la Susana Arias. Susana, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda i moltíssimes gràcies per aquesta felicitació.
No, va de res. Susana, clar, la Susana és responsable de la programació dels actes que se celebraran aquest cap de setmana amb motiu d'aquest 30è aniversari del Centre Català de Cultura de Barcelona, el CCCB. Explica'ns una mica, Susana, com aniran aquests actes.
Doncs mira, nosaltres volíem celebrar el 30è aniversari convocant a la gent de Barcelona, en primer de tot, a una festa. Llavors, aquesta tarda, aquest divendres, a partir de les 8 tindrem una festa al CCCB, una festa que es diu Tresor, perquè creiem que, bueno, que val la pena celebrar quan fem 30 anys, i és una festa amb tot un seguit de DJs de Barcelona, d'espais autogestionats, que ens ha programat la Meritxell de Soto. Llavors comencem això a les 8 i acabarem a les 12 de la nit amb l'Atineo, tenim l'Atineo, la francesa, Me siento extraña o Pimelisa. Ah. Us convidem a tots i a totes a passar pel CCCB.
No, no, està molt bé. I a part, clar, mira't al web de dalt a baix i no ens podem perdre també. Més que perdre, hem tingut problemes. Susana, ajuda'ns a decidir quina mostra ens recomanaries.
Bueno, teniu portes obertes a l'exposició Intel·ligència Artificial durant tot el cap de setmana i, a més, fins a les 11 de la nit, que és bastant excepcional. I després, a més, inaugurem un parell d'instal·lacions bastant divertides, instal·lacions que tenen a veure amb la intel·ligència artificial i amb el nostre arxiu. Una es diu La Conferència Infinita i una altra es diu Torn de Preguntes. Heu de venir al CCCB i experimentar amb elles.
Doncs escolta, ja ho farem aquest cap de setmana, al CCCB, a aquests 30 anys de CCCB. Us ha encantat ja l'aniversari feliç, Susana?
Encara no.
Ah, doncs això...
Què, ho solucionem?
Si
voleu, li cantem.
Si s'ha de fer, Susana.
Moltes felicitats, moltes felicitats.
Visca el Palau Robert!
El CCCB.
Susana, saps què passa? Susana, encara estàs a l'altre costat del telèfon. Susana.
Emocionadíssima.
Ah, bueno, això és important. Aquest cap de setmana. Aquesta setmana vam estar nosaltres celebrant el centenari de l'arribada de la Ràdio Catalunya. Vam fer el programa especial des del Palau Robert, també una altra gran institució a casa nostra. Sí. I per això tenim aquí una mica, no, de déjà vu de tot el que va passar. Però celebrem, doncs, que vosaltres aquest cap de setmana tingueu aquesta gran mostra amb totes, com deies, aquestes exhibicions a porta oberta. Susana, no sé, et demanem sempre a les nostres corresponsalies una previsió del temps i del trànsit a aquesta hora, des del CCCB. Com ho tenim?
Del temps i del trànsit?
Sí.
Doncs el temps està una mica fred, però respectarà la festa del CCCB i no plourà.
Ué, perfecte.
Bravo.
El trànsit al CCCB, com el podeu sentir perquè estic al carrer ara, animat, com sempre. Hi ha moltíssima gent pel carrer i l'ambient és fantàstic.
Doncs, Susana, que vagi molt bé. Clar que sí, aniversari feliç aquest cap de setmana al CCCB. Que vagi molt bé. Gràcies, Susana.
Felicitats.
Gràcies, adéu.
Ui, Paula Moreno. Moreno, que ha dinat, la Moreno? Sí, diu que sí. Que has dinat?
No ho preguntis, no vulguis saber.
Monster? Pollastre amb ametlles.
I els canelons.
Canelons, la Yolanda. Dilluns et comporta,
Bons.
7 minuts ara que ha passat de les 3. Necessitem que 23 de febrer.
23 de febrer.
Ai.
Atents.
23F pels amics.
Cap on ens portes?
Viatgem, de moment, el 23 de febrer. M'agrada tant, compteu, que us deixaria aquí tota l'estona.
Fins a 6.
Tot el programa, fins a les 6. Aviam, i no és un 23 de febrer qualsevol, qualsevol dia dius... el què? El 5 d'abril, el 5K. Què és el 5K?
Re.
El 5K és doncs, un pis, el 5, la porta...
Sí,
no, estem el 23 de febrer, conegut com el 23F de 1981.
Ja que tot el foto!
Ui!
Hi passarà alguna cosa.
Sí, amics, perquè aquest va ser el dia del famós golpe d'estado fallit dels guàrdies civils, eh? Un golpe d'estado que ara es recorda com un dia de susto. Ai.
Sí, de ràdio, sí, de molta ràdio.
I de molta ràdio.
Sí.
I de la cançó de la trinca.
I també, tranquil, Jordi, tranquil, que és la Guàrdia Civil, tu tranquil. I del discurso... Cuando me hagas así, empiezo, ¿no? Un golpe d'estado que ara, això, i que si vas al Congreso ara, t'ensenyen els forats que van fer el sostre. Sí.
Això fa gràcia.
És bonic.
Això està bé.
Exacte. Mm. Els forats que van fer Antonio Tejero i els seus amics.
Altrament dits, feixistes.
Però clar, el cop d'estat va ser a les 6:20.
Ai.
O sigui, van entrar a les 6:20.
L'hora de berenar.
Exacte, perquè els polítics no es lleven d'hora. normalment són de... Què? Hem de fer una reunió al Congrés. A quina hora la fem? A les 8 del matí? O després de la migdiada?
A més, un cop d'estat s'ha de planificar. Clar, tu no has de tenir un parell d'hores de marge per organitzar-te. Tu aniràs aquí i allà.
Correcte, i arreglar-te, t'has de posar el casco, tot, sí. Si repassem les portades dels diaris del 1981, el 23F, veurem que no explica res d'aquest cop d'estat.
Clar, no ho sabíem.
Has de tot clar.
Perquè ho van explicar el dia següent.
Claro.
A més, era dilluns, que el dilluns es publicaven pocs diaris.
Això també és veritat.
Sí, perquè la gent el diumenge descansava,
claro.
Dilluns et quedes sense diari.
Devien ser més primets els diaris del dilluns.
Escolta, que demà farà sol.
Ah,
i a partir d'aquí...
I
querida amiga Virgo, tranquil·la, que trobaràs l'amor de la teva vida. Tot i així, he fet periodisme d'investigació.
Això està bé.
Molt bé.
A mi m'agrada fer periodisme d'investigació.
Incisiu.
Sí, aquí sóc una mica l'impostor, no? Perquè no sóc periodista ni investigador, però...
Ets qui vulguis ser.
Això, que ets actor.
Com la Barbie.
No, i pots ser qui vulguis.
Tu sí que vales.
Xicot.
Com ho ha dit l'Adme, això?
Com la Barbie.
Com la Barbie?
Clar. La Barbie, ets qui vulguis ser.
Uau. A partir d'ara no em digueu francès.
No t'ho esperaves, això.
Digueu-me Barbie.
Barbinet.
Barbinet.
Muñequita.
Barbinet m'encanta.
Barbinet. Ai, sí.
Digueu-me Barbinet. Doncs...
Descol·locadíssima, ara.
Passo. Estic...
No t'ho esperaves, això.
És que... Let it go, sóc el que vull ser.
Ara la Elsa, la Frozen.
Ara sóc l'Elsa.
Ui, és que ja te'n traurà, eh?
Elsa Barbinet.
No, faig un cacau.
No, aquelles notícies que no es van poder explicar.
Correcte, moltes gràcies.
Mercè, sort n'hi ha de tu.
Les portades del dilluns 23 de F no portaven cap referència al 23F, perquè no havia passat. Però jo he fet investigació per si en algun diari hi havia algun indici de cop d'estat, saps?
Ai, molt interessant.
Algú que tingués alguna...
Una pista.
Alguna
que
pisteta.
Que s'hagués filtrat alguna cosa.
I penseu que l'he trobat o no?
Home, segur.
Segur que sí.
Investiguem què deien les pàgines de La Hoja del Lunes publicada a Santander.
Detective Barbinet.
Barbinet. Detectiu Pantera Rosada, soc.
Ets un felí de la informació.
Aparentment, no hi ha res que ens cridi l'atenció. Un diari normal. La Hoja del Lunes de Santander.
Sí.
Un dia que segurament plovia una mica.
Segur.
Santander.
En aquella època encara plovia.
A l'oceà Cantàbric sempre hi ha la boira pixanera, sí, aquella que també va a Lleida. Té pont aeri de Lleida a Santander.
Sí, sí. Ara aquí, ara allà.
Si parem bé l'ull al diari, trobem la cartellera d'espectacles.
Ai,
Déu meu, quin xou.
La cartellera d'espectacles, què serà?
Pues, què serà? Espectacles.
La cartellera que explica els espectacles. Això per un periodista d'investigació és fàcil.
Per cert, Barginet, per fer aquestes anàlisis exhaustius d'informació, aquests diaris antics, tu vas en lupa, com fas sí, com feien els investigadors?
Sí, sí, sí.
Mires així?
No, és més, agafo un altre diari, faig dos forats, agafo una lupa i a través d'allà miro la...
Incògnit.
Perfecte.
Sí.
Infal·lible.
Sí, i si
és bo tot.
I si trec el diari per internet, me'l descarrego, me l'imprimeixo i me'l...
S'ha de fer bé.
Me'l miro. És com s'ha de fer.
Ets un professional, Barbinet.
Estàvem a la cartellera d'espectaculos que anuncien el resplendor.
El resplendor?
Sí, se m'ha encallat la llengua. Resplendor, exacte, resplendor. La pel·lícula del resplendor que es podrà veure al Cine Santander de Santander, valgui la redundància, a les 4:30, a les 7:30 i a les 10:30. Alerta amb les hores, perquè no tenen res a veure amb la investigació. Cap hora coincideix amb les 6:20, l'hora d'inici del cop d'estat. Per tant, aquí no tenim cap indici. Però seguim llegint. Perquè, si ens hi fixem bé, l'anunci té un petit comentari per animar el públic a anar a veure el resplendor, que diu: la ola de terror que barrió Amèrica, i amb lletres grosses llavors posa: està aquí!
Ai,
jo ho veig claríssim.
A veure.
Jo ho veig claríssim.
Què vols dir? Que aquí hi havia com...
La ola de terror que barrió Amèrica, què és?
Pam. Ja està.
És clarament Cristòfol Colom, Hernán Cortés i tots els que van anar allà.
Aquesta
és la ola de terror de les Amèriques. La ola de terror que van anar a les Amèriques, que són els espanyols que van anar a descobrir Amèrica.
Sí.
Ah,
jo crec que avui aquestes vintages estem anant com molt...
Rebota i explota.
Sí, sí, no.
És hipervintage.
És divendres i ens costa, això.
I diu, estan aquí ara...
Sí, sí.
Estan aquí ara, sí. Dia 23 de febrer.
A punto de assaltar.
Ah, vale. Exacte.
Blanco i en vale. Botella...
I en Santander.
Suc de taronja.
Cacau blat. Sí.
Mira, per mi queda clar que algú de la hoja de los lunes de Santander sabia que hi hauria el cop d'estat i va posar volgudament aquesta frase per avisar els més llestos. Jo, si ho hagués llegit, hagués avisat a tothom, evidentment, perquè ho hagués deduït, que això passaria. Què us sembla? Us ha semblat bé el meu
procés
d'investigació?
Pues una llàstima que aquell dia no estiguessis llegint la premsa, perquè haguéssim pogut evitar un disgust.
Sí, clar. Per treure una mica d'atenció... Ara vaig seguir llegint la hoja de Santander.
Res, i breument, què has trobat? Molt ràpidament.
No, breument, us anava a fer un concurs?
No. Mira, fem una cosa. Com un concurs s'ha de fer, per animar el dilluns, perquè si el divendres ja estem prou animats,
sí.
Ho deixem aquí, Marginet.
Em sembla...
Aguardo, Reprèn el concurs per dilluns.
El concurs de la hoja del lunes.
El concurs de la hoja del lunes.
Això és interessant.
Bravo, bravo, bravo.
Fem una cosa, Harke, perquè avui tenim una digestió diferent,
sí,
i doble.
Mm-hmm.
Per tant, farem una petita pausa de res, quan ara mateix és un quart de quatre de la tarda. Mm-hmm. I a la tornada, ja sabeu que avui volem parlar d'una banda amb tot el que està passant a València,
sí,
arran de l'incendi. Estem molt pendents també que surtin els bombers perquè ens expliquin la darrera actualització. Ja sabeu que han pogut entrar dins de l'edifici cremat. Han de confirmar el número de morts. De moment, pel que ens està arribant, s'hauria elevat a una persona més. Per tant, serien 5 persones mortes i 14 desapareguts. Estarem pendents d'aquesta notícia i és per això que directament volem parlar amb Vicenç Pons Grau, qui va ser cap del Servei de Prevenció d'Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de València. Però abans, Harke, avui farem la digestió amb l'Esperança Camps, que és cap de redacció de VilaWeb, que, per cert, ella treballa a la redacció de València, que ens comentarà un article que publica avui mateix VilaWeb, crítica amb la construcció del barri Nou Campanar, que és on s'ha produït aquest incendi, i en parlarem justament amb ella.
Sí.
Després d'aquesta petita pausa de res. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Dos minuts, com dèiem, que passen d'un quart de quatre de la tarda. Estem pendents d'aquesta roda de premsa que ens han d'oferir des de València per reactualitzar les persones que haurien perdut la vida en aquest incendi. De moment, el que sabem, Harke, és que s'han elevat a 5 els morts en aquest incendi de València, per tant, s'estan buscant 13 desapareguts. A primera hora del matí, els bombers han pogut entrar a l'edifici i en aquests moments estan treballant també els bombers i la policia científica. També s'està treballant conjuntament per esbrinar les causes d'aquest maleït incendi. En tot cas, avui, justament el VilaWeb, el diari digital, ha publicat un article que ens ha cridat molt l'atenció, i és per això que avui volem sentir el testimoni dels periodistes sobre el terreny, i per això connectem a aquesta hora amb la periodista valenciana Esperança Camps. Què tal, Esperança? Com estàs?
Bona vesprada.
Molt bona vesprada, Esperança.
Estic treballant, com tot l'equip del diari.
Com estan els ànims?
Doncs suposo que els ànims quan treballes no te n'adones del que està passant, però la ciutat de València, i suposo que tot el País Valencià, igual que tot el país sencer, està molt sommogut. És a dir, que hagi passat això en una ciutat com València, pràcticament a les portes de les festes de les Falles, ha sommogut molt a la gent, i és un tema de conversa, encara que algú visca lluny d'ací. Però jo te poso un exemple quasi personal, si em permets.
Sí, si us plau.
Soc d'ací, soc de Menorca, i crec que no havia rebut mai tants whatsapps de gent que a lo millor fa un any o dos anys en qui no parle, preguntant-me ahir què estava passant i si estàvem bé, saps? Vull dir que ha sigut una cosa que ha somogut molt l'opinió pública i tot això.
Clar, Esperança, justament avui també ho plantejàvem. Creus que hi haurà un abans i un després a València després d'aquest tràgic incendi?
No ho sé. No, sincerament, estem també davant ara... estem a l'inici d'una legislatura nova, val? Un canvi de govern després dels 8 anys del Botànic, i hem tornat al govern del Partit Popular, de la dreta i de la dreta més extrema, amb la qual no sabem què passarà ni com es faran les coses. Sabem com ho van fer aquests mateixos quan governaven fa 8 anys. Una de les últimes coses que teníem clares és com va ser, per exemple, l'accident del metro del 2006, no? Per tant, hi havia aquesta por d'aquesta gestió, d'aquella mala, malíssima gestió, i per tant, no sé, constructivament, no sé si canviaran les coses, tampoc.
Tu ets la cap de redacció de VilaWeb, treballes a la redacció de València, Esperança. No sé si ens pots donar l'última hora. Nosaltres estem pendents, com vosaltres també, no? del que puguin explicar els bombers després d'entrar en l'edifici.
És això, estem igual dependents que vosaltres, esperant a veure aquesta roda de premsa. Tenim l'experiència tant des d'ahir al vespre com este migdia, que quan anuncien una roda de premsa solen tardar prou a fer-la. Però sí que és de veure que la sensació que fa és que les notícies que donaran no seran bones. És a dir, que si a mig matí han confirmat aquesta cinquena víctima i tot això, l'efecte que fa és que no seran bones les notícies que donaran en aquesta compareixença. I per això aquestes compareixences solen ser molt dures, i m'imagino que se l'estaran preparant molt bé, perquè, bueno, probablement... Falta poc, ja quasi per les 24 hores del començament del sinistre. Suposa que el que voldran serà això, donar informació ja certa i no...
Consolidada, no?
Sí. I l'aspecte que té, la sensació que fa, és que no serà bo.
Que no seran bones notícies. No. Bé, estarem pendents. Esperança, avui també hem volgut connectar amb tu perquè a VilaWeb, al diari, heu dedicat la majoria d'articles del dia als fets del nou campanar. Recordem, un edifici construït als 90 durant el mandat de Rita Barberà, alcaldessa de València, del 91 al 2015. Una promoció immobiliària que era un mirall d'aquests deliris de grandesa, no?, de l'alcaldessa del Partit Popular.
Sí, concretament aquest edifici és del 2005. Bueno, va començar el 2005, però justament la fallida de la bombolla immobiliària va fer que es retardara la construcció, l'empresari que el feia va fer fallida, se ho queda on va. Bueno, la història típica de tantes fallides, sí, com van haver en l'època de la bombolla immobiliària, però és que així sumàvem dos factors que van explotar, que és la bombolla immobiliària, però en un territori governat amb majories absolutíssimes, tant pel Partit Popular en la Generalitat com en l'Ajuntament de València. La política, totes les polítiques, però també l'urbanística del Partit Popular, eren del més gran. Totes les coses que s'havien de fer havia de ser més gran, millor, espectacular i com mai no s'ha vist. I això ho feien, ho escampaven a totes les àrees de gestió, i també en l'urbanisme. I aquí sumem, clar, l'especulació, els empresaris que volen guanyar diners, un tros d'horta, que era magnífica, això que escrivim avui en el diari, no? El nou Campanar, el barri de Campanar era un poble que després es va annexionar a la ciutat de València. Hi havia horta, el barri de Campanar tenia un traçat propi, això no ho tocaren, afortunadament, tenia encara el traçat, mantenia el traçat, hi ha la plaça de Campanar, com un micropoble dintre de la ciutat, però en el tros de l'horta feren el que els donava la gana, i era l'època aquella en què es demanaven sempre dissenys d'edificis com més estrafolaris i més estrambòtics millors, edificis singulars es deien, no? I això, l'edifici aquest, o aquest complex que ha caigut per les flames, és un d'aquests, i probablement és això, és com una peça més que encara paguem amb interessos i amb retard de la bombolla immobiliària.
Clar, perquè justament el promotor que feies referència, no Esperança, és la figura de Juan Armiñana, que de fet és el promotor, no?, d'aquest edifici del nou campanar. No. Aquest no.
No. No. Aquest era d'una empresa que es deia FBI.
Sí.
FEBEX, que entre d'altres de promocions, però va fer fallida perquè va arribar a tindre centenars i centenars de pisos sense vendre i va fer fallida. Aquí tu refereixes a Juan Armiñana, a més, li hem d'afegir una tercera, un tercer factor, que sí, a la ciutat de València té moltíssima importància, que és el tema de les falles. És a dir, tenim un constructor que fa, que especula, que fa pisos, que compra, que ven, que fa pisos de luxe i que vol guanyar molts diners, i que, a més, és faller, li encanten les falles, i ell, com que així tot ha de ser més gran, més alt i més de tot, decideix que ha de fer una falla la més gran de la ciutat. Com que, normalment, si coneixeu un poc les falles, els monuments se planten normalment en el traçat urbà de la ciutat, en les cantonades, en les cruïlles. Mm. Val? Per tant, el que determina el volum i l'alçada d'una falla són les edificacions que té al costat. Allí, la falla de Nou Campanar es plantava en un descampat. Per tant, podia ser tan ampla, tan fonda i tan alta com volguera, com diners es volguera gastar, no? I, clar, això va fer també que les altres falles quedaren en minoria al costat.
Clar, tot, clar.
Va crear també una bombolla fallera. És a dir, és que la bombolla va ser tan gran,
sí,
i al final quan va petar tot, perquè la falla de Nou Campanar va desaparèixer quan va petar la bombolla immobiliària, no? Uh-huh. Vull dir que és aquesta combinació d'excessos sense mesura, uh-huh, que quan no hi ha ningú que siga capaç de mirar des de fora i dir alerta, perquè això que estem fent no té futur o això acabarà malament. Perquè justament els que haurien d'haver vigilat això eren els més interessats a créixer a costa del que fora, de mossegadetes, no?
Sí. Esperança, justament en aquests articles que hem llegit avui al VilaWeb, quan parleu del sinistre a València, s'hi repeteix diverses vegades aquesta paraula, no?, que avui, malauradament, des d'ahir a la tarda, no?, també ressona per tot arreu, que és la poliuretà, que és aquest revestiment. Creus tu que seria una de les claus per entendre la magnitud d'aquesta tragèdia?
Això ho han de dir els tècnics. A nit semblava que era la gran causa, sobretot perquè s'escampara tan ràpid l'incendi, no la causa que va provocar el foc, perquè això no se sabrà mai segons els tècnics, però a mesura que han anat passant les hores, hi ha persones molt expertes en foc, així al País Valencià, i han anat rebaixant un poc la importància d'aquest material del poliuretà. I bé, probablement sí que n'hi havia de poliuretà, no en el revestiment, sinó en la part aïllant de l'edifici, però això ho han de dir els tècnics i, de moment, falten encara molts dies per a saber...
Per poder-ho precisar. Sí. Mira, Esperança, jo crec que nosaltres connectarem ara també de nou amb València, perquè diria que tu també el coneixes, el Vicenç Pons Grau.
Sí.
Li preguntarem directament amb ell.
És perfecte per a ell.
Doncs ara mateix li preguntem. Esperança Camps, cap de redacció de VilaWeb, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona vesprada.
Doncs sí, Mercè, a aquesta hora connectem, com tu deies, amb en Vicenç de Pons Grau, que va ser cap del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament també de l'Ajuntament de València, enginyer forense, estudia la dinàmica del foc i treballa també per determinar orígens i causes d'aquests incendis. I precisament amb ell dirigim la pregunta, que ara també comentàvem l'Esperança. Vicenç, bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Mira, precisament ara la Mercè parlàvem de materials, de com pot ser doncs, que aquest incendi es propagués tan ràpidament a aquests dos edificis, no el de 14 i el de 10 plantes també. Com pot ser que es propagui tan ràpid un foc en un edifici tan i tan gran?
Bé, no ho sabem. No ho sabem certament, perquè cadascú parla d'una cosa i jo a l'edifici no l'he vist. El que sí que puc dir és que he vist certes notícies que no m'han agradat massa. Per exemple, he vist que estan dient molt sovint que el poliuretà és un material inflamable, el qual no és cert. El material de construcció no és inflamable, és un material combustible, crema com la fusta, perquè és un material que està ignifugat. Jo no entenc això que parlen de que si el recobriment de l'edifici, recobrir vol dir tapat per fora, era poliuretà. El poliuretà és un poliol que s'obté en un polímer, que s'obté i que en construcció pues serveix per a aïllament tèrmic d'això. Jo sé que els mitjans de comunicació pues, estan buscant la notícia del que ha passat. I el que ha passat no ho sabrem fins que no se faci la investigació. M'explica? Investigació ens dirà on s'ha originat l'incendi i possiblement ens portem una gran sorpresa. Quina ha sigut la causa? Possiblement era una causa que podia haver-se evitat. I quines eren les mesures que tenia que haver complit l'edifici. Ara està parlant que si l'edifici complia o no complia. Jo no ho sé si complia o no complia la norma. El que sí que puc dir és que hi ha molts incendis, sobretot en indústries, que complint tota la normativa, tots els reals decrets de protecció, això, l'edifici al final crema i ho destrueix tot, perquè el foc és imprevisible. La forma en què evoluciona un incendi no està determinada per fórmules matemàtiques. És un fenomen aleatori. No n'hi ha dos incendis que siguin iguals.
Clar. Vicent, clar, amb la teva experiència, clar, nosaltres els mitjans de comunicació també i tantíssima gent a les xarxes veien aquests, els vídeos ahir, no?, d'aquest foc devorant aquest edifici tan i tan gran. A tu et va cridar l'atenció o no va, l'incendi no va ser tan ràpid com els que no hi estem tan avesats doncs ens podria semblar?
Bueno, jo he vist incendis de semblant tipologia. No puc dir idèntics perquè no n'hi ha dos incendis que siguin iguals, perquè les circumstàncies són variables. Els incendis no són fenòmens deterministes, on una causa dona un efecte. La veritat és que una causa dona diferents efectes. En aquest cas, no és que m'ha sorprès, és que no és l'únic incendi que ha tingut aquestes característiques. En Shanghai, en Singapur, en Estats Units, hi ha incendis de la mateixa tipologia. M'explica, fins i tot el Windsor,
sí,
un incendi que va arrasar 24 plantes ràpidament sense que els bombers pogueren fer res. M'explica? Així hi ha hagut dos factors. El factor principal és el vent que en aquest moment bufava.
Sí.
Un vent que no era el vent que dia el centre meteorològic. Perquè al voltant del foc, quan està cremant, es creen microclimes que fan que la trajectòria del foc no sigui la que esperàvem. Això fa que hi haguin efectes de succió, efectes venturis. Per exemple, vostè obri el balcó de sa casa, bufa un vent i la cortina s'assoma al carrer.
Sí.
Ho ha vist diverses vegades, no? I dius, com això? Doncs bé, tot això ha fet que aquest incendi tinguera una càrrega de foc molt gran. El Windsor no tenia càrrega de foc, era papers. I així, independentment de que no sé la façana com estava construïda, no crec que fos un recobriment de poliuretà, que és un material combustible, però no inflamable, com estan dient. Avui la premsa de València havia un periòdic que deia en primera pàgina que havia polietilè. Que és molt diferent al poliuretà.
Sí.
No sé si m'expliqui.
Sí.
Que sí que està clar és que hi ha una càrrega de foc molt gran, perquè hi ha coixins, sofàs, matalars, que això sí que és una espuma expandida que crema fàcilment. M'explica? El vector fonamental de la propagació d'aquest incendi ha sigut la forma i la tipologia en què bufava el vent. Ara bé, què ha passat ahir? Pues mire, no ho sabrem.
No ho sabem. Bé, de fet, Vicent, perdona, els bombers i la policia científica...
Trucant-me, que quan fem la investigació, que anem a fer-la nosaltres, per part de l'entitat asseguradora, sabrem on s'ha originat el foc i possiblement es portarem una sorpresa, perquè moltes vegades quan investigues un incendi i el dones compte lo fàcil que era evitar la causa que ha provocat l'incendi i per què s'ha provocat d'aquesta forma. Però fins que no investiguem bé, no ho podrem saber bé.
Bueno, això està...
Nosaltres, quan no hem entrat, no ho podem saber. El que sí que li puc dir una cosa... Que...
Sí, i ja per acabar, Vicent, perdona. El què, disculpa?
Eh?
I ja per acabar, no, què deies? L'últim que has dit.
La gent, el que té que tindre clar és una cosa. El foc és una variable aleatòria. No sabem com es comporta. De tal forma que no en un, ni dos, ni en tres, sinó en moltíssims casos, tant en edificis com en empreses, on s'ha complit d'una forma rigorosa tot el que estableix les normatives de protecció, els reals decretos i tal i tal, malgrat de comptar en totes les mesures, l'incendi progressa i destruïs completament una empresa.
Doncs gràcies, Vicenta Pons Grau, qui va ser cap del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de València, també enginyer forense. Doncs estarem molt pendents de totes les informacions que ens arribin des de València. Gràcies, Vicent, per aquest aclariment.
Vale, parlarem més endavant quan sabíem i podem investigar tot el que ha passat.
Exactament, així serà. Vicent, moltes gràcies, de debò, per atendre la trucada de Fabricació Pròpia. Ara mateix passen ja 6 minuts de 3:45 de la tarda aquí al Fabricació. Gràcies, Ihar, que estem pendents encara pendents d'aquesta última hora que ens ha arribat.
Sí, seguirem tota la tarda pendents.
Ja són 5 els morts en l'incendi de l'edifici de València, on encara es busquen aquestes 13 persones desaparegudes. Ja sabeu, doncs, a primera hora del matí, a mig matí, volíem dir, han entrat els bombers ja amb aquest edifici, amb aquest incendi ja controlat. Fem una cosa, estem pendents també de l'actualització que es pugui fer des de València, d'aquestes tasques, i anirem estant, tenint aquest ull posat, com dèiem, a València. Fem una petita pausa de res, agafem una mica d'aire, i a la tornada avui ja tenim preparada la tertúlia dels 4 gats, 3 gats i un coixí, amb en Ramon Pardina.
Ràdio Estel.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit 100.000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit 100.000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit 100.000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ara mateix que passen de 3:45 de la tarda, esteu escoltant el Fabricació Pròpia. Ramon Pardina, ja t'enyoràvem, ja.
Què dius ara?
Com estàs?
Oh, moltes gràcies. Jo també.
Bueno, jo el vaig veure, el Pardina, eh? Ens vam veure fora de...
Ep!
Home, fora de l'entorn laboral.
Això no ho ha explicat.
No, home, però vam coincidir a un bar...
Sí, prèviament d'un teatre, no?
Cert.
Prèviament de la Judit Martí.
Sí. Ja estem ja intrigats a veure què ens portes aquesta setmana.
Doncs mira, primer de tot, justament, que dèieu això de que em trobava a faltar, agrair-vos que avui faig la secció i no he de fer la secció de les notícies vintage, perquè és 23F, I és un tema...
Ja ho ha fet el Marginet.
Pues que ho hagi fet ell. Jo, pitjor per ell, perquè jo és un tema que bueno, fa de mal parlar-ne, no? Fa de mal destacar.
Sí, noi.
I estàs com obligat i així. Per tant, molt millor fer la meva secció habitual.
Tu treus de sobre.
Exacte, ningú prendrà mal, en principi. Si voleu, comencem amb la primera notícia que m'ha cridat l'atenció d'aquesta setmana.
Sí.
Són les declaracions que va fer la Isabel Díaz Ayuso sobre la polèmica que hi ha dels ànecs i la mascletà de Madrid.
Mare meva.
Sí, si la recordeu. Això ja té uns dies.
Sí.
Crec que les declaracions són de dilluns, o com a mínim van sortir als mitjans el dilluns. Si ho recordeu, això, a Madrid van organitzar una mascletà, perquè ja són de... ho volen tot.
Sí.
O sigui, tot el que surt, ells també ho volen.
Sempre.
És una mascletà. Doncs pues vinga, una mascletà. I resulta que algunes aus van acabar ferides per culpa de les mascletàs. Fins i tot quan es va veure unes fotos, uns ocellets que havien mort per culpa de... Sí, bueno. Però aleshores la Ayuso es va defensar i es va defensar amb les següents declaracions que, si voleu, podem escoltar.
Sí, a veure.
Bueno, me pareció que era un día festivo para aquel que quiso acercarse a celebrarlo y poco más. Y debe ser, pues, que los patos en Valencia lo resisten todo y en Madrid, patas arriba a la primera. Pues aquí alguien me explique. Tendremos que hacer un análisis de la fauna en Madrid, a ver... Porque es de peor condición. Porque llevan, yo creo que unos cuantos años en Valencia haciendo lo propio.
Clar, és que tu fixa't, o sigui, a mi m'agradaria preguntar-te, Ramon, tu com humorista, sí. Tu, Harky, també, perquè tu ets guionista i
sí.
Especial. I és que, clar, d'aquest punt, Isabel Díaz Ayuso, que juga, no?, amb aquest discurs que dius, què? Com és, eh?
He de reconèixer que em fa gràcia.
És aquest punt.
És que diu un... No? Diu tal... O sigui, diu...
Animalada,
una quantitat,
no?
de bestieses, no?
Sí, sí,
I
sí,
ja
sí,
no
sí.
Saps si ho diu per enriure-se'n, si és un discurs més...
No sé com ho veieu vosaltres.
No, si recordeu, si tenim les imatges, fa com un gest, quan diu, pam, patas arriba, fa com una mirada bastant divertida, però que no et vols riure, però en
no
realitat
vol riure,
és un personatge
realitat...
que cau molt malament.
Sí.
I el que diu és salvatge, però al mateix temps no pots evitar que faci una mica de gràcia. Bé, en tot cas, això aquí explicava que les aus de Madrid potser eren de pitjor condició, els ànecs, concretament.
Sí.
A veure, el primer és que si els ànecs de Madrid són de pitjor condició, l'aigua de Madrid tan bona no serà, perquè sempre diuen que és molt bona.
És veritat,
sí. I on viuen els ànecs?
Clar, l'aigua. L'aigüeta.
Això està clar.
Això és el primer.
Sí.
I no sé, suposo que és que no es deu poder tenir tot. Vull dir, o tens Mbappé o tens ànecs de qualitat.
Això has de triar.
Exacte.
Ja.
El Florentino no pot tenir tot.
No,
bueno,
clar.
No s'hi ha posat. Igual un dia es posa a comprar ànecs galàctics, els millors ànecs de...
Podrien ser. Són blancs, ja.
No? Clar, això potser
ja
sí.
Això ja ho tenen, clar.
Quan acabi amb els jugadors, doncs es posa a fitxar ànecs. En fi, en tot cas, Ayuso ha proposat fer una anàlisi de la fauna de Madrid. I jo, mira, no sé, però m'he proposat fer-ho.
Però li vols treure feina, tu vols fer, sí.
No, he pensat... A veure, jo no he viscut molt a Madrid, tampoc.
Tu has vist...
No massa.
No.
He anat per qüestions de feina.
Un cap de setmana,
feina,
o...
No, una mica més, he tingut tractes...
I tu, Harkes, has...
No, jo no hi he viscut a Madrid. També he anat de cap de setmana.
Val. Jo vaig estar a punt de viure a Madrid.
Ah, què dius?
Sí, a punt. De fet, vaig al barri de Lavapiés.
Sí.
Doncs sí, vaig estar a punt de llogar un pis allà.
Ah, mira.
Però no, fixa't, però al final vaig tirar enrere.
No et van agradar els ànecs.
No, no són els que tenim aquí.
Exacte.
Llavors,
això
és el que em va fer tirar enrere. Però jo hagués viscut a Madrid.
Llàstima.
Sí, jo també. A mi és una ciutat que m'agrada.
Sí?
Sí.
A tu també?
Sí, que m'agrada Madrid.
Sí, sí.
A mi sí.
I, bé, llavors, en tot cas... Des del meu, una mica, diríem, coneixement limitat, per no dir ignorància completa, però m'he proposat fer una anàlisi de la fauna, de la fauna madrilenya, no? Sí, si em podeu posar una mica de música de National Geographic o
alguna cosa així. Si troba alguna.
Val. Ara veig que agafa més el to aquest com de...
Sí, com de safari.
Sí, de safari, exacte.
Val.
Doncs, mira, jo, alguns exemplars que he vist allà a Madrid, en la meva curta experiència, per exemple, també molt limitat al meu àmbit, que jo m'acostumo a moure, és el guionista Canellita.
Sí?
El guionista Canellita normalment és un guionista d'humor.
De Madrid?
De Madrid, sí, sí, és madrileny. Sí, sí, és madrileny, és madrileny. Mm-hmm. I normalment, compagina la feina de guionista en fer monòlegs, habitualment a la Chocita del Loro.
La Chocita del Loro.
La Chocita del Loro.
Que seria com el medi d'allà.
Sí, sí, el passa que la Chocita del Loro va tenir també fa temps una mica de polèmica perquè no deixava... No, promovia que actuessin gaires dones.
Ah, sí?
És més aviat...
Ah, l'hora no era de la Lora.
Exacte, és més aviat masculí el tema.
Sí.
I, bueno, és un tipus de persona que acaba... No saps per què acaba muntant com un restaurant de sushi.
De sushi?
Però de sushi, però com gamberro, saps? Com una mica rotllo urbà.
Desgrassó, sí.
Exacte, aquest rotllo mig roquer, mig de sushi, no? Fent combinacions rares, posant-hi kiwi...
No és bo, això. No val res.
Aquest és un exemplar que jo he conegut.
Val, allà. Com val.
Tu et feies amb aquest tipus de guionista, o...?
Jo em faig amb tothom.
El Ramon, amb aquestes bèsties, sí, eh?
No, i són bona gent.
Són inofensius,
sí,
en
principi. Sí. Que, no, són molt simpàtics. Això sí que
per
ho tenen.
Per cert, Harke, o sigui, per començar, ara continuem amb aquesta fauna madrilenya, però ha entrat aquí en Ramon, s'ha tret el jersei i aquí no hem comentat res de la camisa que porta.
Jo ho he pensat, o sigui,
és necessari amb aquesta secció dels quatre gats amb Ramon Pardina comentar-la.
Sí, mira, jo he de dir que tinc una cortina de dutxa molt semblant a la teva camisa, perquè és com, són com gotes de pluja de colors.
Sí, sí, aquesta no és el primer cop que la veieu.
Aquesta
la
veieu, és repetida, ja, no?
Sí, per això pensava que el millor
era per això, no
comentàveu,
no, que no
perquè ja era, no? Com sí. Una...
No, però s'ha de dir.
Sí.
O sigui, és maca, jo crec que la conclusió que vam arribar ja el primer dia que la va portar és
té
que
gust.
És, a mi m'agrada aquesta camisa.
I, per tant, deus tenir una cortina de dutxa molt maca, també.
Molt, preciosa.
Bueno, i, escolta, i si ha de ser un reclam perquè arribi la pluja, Ramon,
sí,
posa-te-la.
Sí,
perquè aquest cap de setmana diu que torna el fred. Vull dir que...
Sí, jo
prefereixo... I la pluja esperem que també.
Prefereixo pluja que fred. Jo si pogués fer bon temps.
Oh,
és a dir, caloreta però pluja. Clar, que això,
bon patac de pluja.
Sí, això aniria bé.
Tornem a Madrid.
Sí, un altre espècimen també una mica semblant és el publicista trasnotxat. No sé si el coneixeu. És semblant a l'altre. La veu, per exemple, s'assembla.
Ah.
Sí, tenen aquesta veu com rugosa, una mica així. Com
de fumar...
Sí, una barreja de fumar.
Marrovellada o
sí,
així.
Sí, sí, sí. Sen... I un deje, no? També molta...
Ah, de Madrid,
clar,
no?
Clar, i moltes les jotes, no? I la diferència és que és una mica més gran, perquè el seu publicista, la seva època daurada, queda una mica més lluny.
Val.
I llavors viu més de rentes i tot això. I normalment té una agència pròpia, és molt habitual, però què és ell? El que passa que li ha posat... Ah. Si és ell sol... Però li ha posat...
Només treballa ell, a l'agència.
Clar, és un freelance, però...
Clar,
fa...
diu, et passo amb el departament de publicitat.
Sí, ells ho fa tot.
Es fa un nom salvaje advertising. Una cosa, o en anglès seria, no? Una cosa molt, que molt i molt, però en realitat és senyor Miguel Martínez.
És ell sol amb un telèfon.
Exacte.
Però tu has fet la prova? O sigui, tu l'has trucat a...
No, però jo conec. Jo havia treballat a publicitat, sí, sí.
Ah. Val.
Llavors, d'aquí conec bastant. A Barcelona també n'hi ha, però crec que també a Madrid és...
A Madrid és...
Diries als publicistes de Barcelona? A diferència, ostres, també són canallites? O no,
no, a Barcelona és més modernet.
Ah, sí.
Clar,
es tira més el publicista. Jo fa temps també que no el toco tant, aquest tema, però tradicionalment és més el modernet. I a Madrid tira més cap al gamberro, canallita... sortir de nit, aquí és més natural.
Ja. Però, escolta, tornar a publicista trasnotxat, o sigui, és curiós perquè jo ara me'l vull imaginar com a la seva agència, que dius que està ell sol, no?
Sí,
per tant,
és,
o sigui,
un freelance.
Igual treballa des de casa, no?
Sí,
vull dir,
no,
mira, o no, o sigui...
Sí, clar, no, sí, clar, treballa des de casa. És un freelance normal i corrent, el que passa que s'ha creat un naming, que li diuen, que és que...
Com una infraestructura.
Bueno,
és que això ven.
Clar.
És clar, d'una per aquí, no?
Sí.
Molt bé.
No sé si coneixeu també un molt tradicional, que és el pijo, que té nom de mascota. Això també es porta molt allà.
Tipo què?
Puchi, Pichi, Chumi.
Chumi?
Puyuya.
Puyuya?
Puyuya?
Pichuli, Yakuchi, no sé.
Yakuchi?
Puchi, Puchi, no. Però...
A veure, haig de dir que un Pichi, jo crec que ens vol sonar, eh?
Oh, sí, mira.
Pichi. Però...
Yacuzzi?
Sí que tenen
un
nom de gosset.
Yacuzzi? No, però sí que són gent normalment de bastanta jet set, d'allà del Cúrnia, i tenen aquests noms d'apodos familiars.
Ruchi.
Ruchi.
Ruchi?
Bueno, Ruchi, Richi.
Richi.
Sí, bueno. Mira, i acostumen a ser molts, no tots, però tenen descendència una mica franquista. I jo, per exemple, vaig conèixer el germà del Pocholo.
Ah, sí?
Sí, quan jo treballava en publicitat.
Bueno, perquè són molts germans, no?
Clar. L'Alejo Martínez Bordiu. Que era un noi realment... Que són molt simpàtics.
Sí?
Sí, bueno, almenys.
Home, el Pocholo, sí que aquest tio, no, Pocholo.
Ah, no, però jo em pensava que et referies a tots els d'aquesta espècie.
Bueno, en general, sí. Clar, per exemple, tu, i a vegades fa mal, perquè són descendents de les Bordiu, però, clar, et cauen, però et cauen simpàtics, són simpàtics, vale. I això, el Pocholo té nom d'això.
Molt bé. Vols repassar més fauna de...
Mira, un últim i relacionat una mica amb això, que és la típica persona que fa veure que et coneix i et saluda molt efusivament allà a Madrid.
Què vols dir, això? A Madrid?
Home, sempre, o sigui, tothom et coneixen, aparentment. Ara, no els hi demanis detalls, perquè llavors els poses en un compromís. Però si ells han de fer veure que et coneixen, són els millors.
Sí, són una mica actors, no? Vull dir, tenen aquest punt...
Però
no?
Per què forcen el fet de conèixer?
Perquè són molt socials.
Suposo que...
Ja, a tu et sona algú i si ets a Madrid ja el saludes efusivament.
És veritat.
Són ells, bueno, els agrada i molt eufòricament, o sigui, molt més eufòricament que algú que et coneix aquí.
D'aquí.
Però això sí, el segon zero, a continuació, ja poden estar per una altra cosa i s'han oblidat de tu per sempre, no? Uh-huh. Però sí, són
sí
molt,
tenen,
molt
sí.
Efusius.
Sí.
I aquesta és una mica la meva anàlisi.
I veuen aquesta gent, totes aquestes espècies, tots veuen café con leche a partir de les 5 de la tarda, també? O això només...
Clar, no tinc tant... Sí que són molt d'allargar sobre taules.
Mm,
això sí que ho tenen en l'àmbit dels negocis.
Sí, sí.
Bueno, molts d'aquests negocis es tanquen amb unes sobretaules
llargues. Bueno, clar, és que és el que anava a dir. Ah, clar, sí. Els negocis així, no? Vas a dinar, això s'allarga...
Ells estan treballant.
I és on, no? Els grans acords
assignen a tovallons de dinars.
No, és una feina. Ells tenen a LinkedIn aptitudes sobre mesa. Sí, pues, ¿no? 10 años de experiencia en...
Canallita.
Exacte. Bueno, pues, és una cosa que es treballa. No és casualitat.
Pobrets.
Doncs què, passem d'aquests ànecs de les...
Sí, dels ànecs madrilenys. Sí. Si voleu, anem a la segona notícia que m'ha cridat l'atenció aquesta setmana. No sé si la vau sentir, i és que recomanen no beure aigua de l'aixeta a Ripoll per un augment del nivell d'arsènic.
Sí.
Sí, no? Clar, ojo que no ens estiguem passant amb les mesures d'estalvi d'aigua, perquè, home, potser són unes mesures una mica radicals. Està bé conscienciar i tal.
Joc brut, no? Joc brut.
Sí, potser no cal... Perquè, clar, això és a Ripoll, jo una mica me'ls veig a l'Ajuntament de Ripoll.
Ai.
Me'ls veig capaços. Que igual li neguen l'accés a l'habitatge d'un immigrant que et posen arsènic a l'aigua, perquè no vegis. Vull dir, no tenen manies. Clar, tenen
manies. Juguen fort.
Però tu això ho tilles com una mesura, no? Dissuasòria...
Sí, molt radical.
Molt radical.
Molt radical.
Molt radical.
Exacte. Llavors m'hem adonat per pensar-ne d'altres mesures, també com radicals, perquè si algú les vol implementar, no? Per
tipo
exemple,
pues,
omplir les piscines de caimans.
Ah.
No, no volen que...
Perquè així la gent...
Clar, pues, s'ho pensarà dues vegades, suposo.
Mira,
no?
Està ben pensat.
Abans d'entrar. O una cosa encara pitjor, posar a les piscines música de charango.
De charango? Per què? No...
Bueno, perquè és una mania que jo els hi tinc.
Perquè així no hi vas.
Ho sabia, això, per dir-ho.
Sí, no, charango no m'agrada. Però escolta... No... Aquí, a favor de l'humor, vull dir que respecto bastant a la gent que li agrada.
A la gent que li agrada charango.
Bastant.
No serem, vull dir, no anirem junts de festa, segurament, però ho respectem.
Però bé, a les piscines municipals que hi posin, no.
Allà no hi posaré els peus.
Bueno, en tot cas, tens una altra mesura?
Mira, si algú ja no... Pues, es pot canviar charango pel grup. Que algú
que no
consideri que...
Va, això està bé.
Jo posaria la Vico. Jo, si hi hagués una piscina...
No t'agrada la Vico, però és veritat.
No, encara no m'agrada. Per exemple, si hi hagués una piscina, per molta calor que fes, si tinguessin la Vico posada, no, jo no m'hi banyaria.
Clar, veus?
Bueno, això és molt personal.
Jo crec que això seria qüestió del municipi que sigui, pues fer una mica d'enquesta, de veure quin és el grup que desperta més...
Fem una mostra i llavors
sí. I sé aquest és el que els posen.
Molt bé.
No sé, també he pensat que potser es podrien posar etiquetes d'oli a les ampolles d'aigua. Si tu poses una ampolla d'aquesta i poses oli... Clar, la gent pensa, això deu valdre...
Val molt car, val molts calés.
10.000 euros, el
de
que sigui.
De tu veguis, no?
Llavors, doncs, no ho compren, bueno. O ho racionen molt, no? Llavors,
això... Bueno, mira, doncs, mira, si algú ens ha escoltat que tingui poder, doncs
exacte,
ja sabeu, no?
Exacte, no sé, no? Coses que d'això. I...
Encara sí, ens dona temps de fer una altra... Temps. Sí, per comentar aquí la tertúlia.
Mira, jo crec que una que us agradarà... Perquè, bueno, sempre sabeu que em deixo els noms, les notícies més importants pel final. No?
Clar, això sempre ho fas,
sí,
és veritat.
Sí, una mica el que té més densitat.
Això és de bon publicista.
Sí. No. Doncs la notícia és, aquests són els noms de gos i de gat més posats a Catalunya el 2023.
Ah.
Ha sortit una mica tard, però ha sortit... Ja.
Pobrets.
I a més, jo crec que ho vam fer coincidir aquesta setmana perquè va ser el Dia Internacional del Gat.
Sí, i tant.
Que suposo que aquí, bueno, enhorabona a vosaltres.
Home, avui és la tertúlia. Clar, exacte. La tertúlia. Que, això
que bueno, n'hem perdut un, ja.
Sí, pel camí, però...
Bueno, clar. No sé, els gats ho tenen, no?
Sí,
això,
que de cop i volta, no?
Poden aparèixer.
Clar,
sí.
Marxen, tornen... en fi, suposo que hauríeu celebrar.
Molt.
Si teniu curiositat...
Home, jo tinc curiositat pels noms més posats, no?
Sí.
Quins han estat?
Doncs, en el cas dels gats, el nom més popular és Luna.
Luna?
Luna, sí. I seguit...
Luna?
Luna.
No ho no... hagués dit mai.
Luna?
No. Sí. A Catalunya,
Sí, a Catalunya, Catalunya. Es veu que hi ha molt gat castellano parlant.
Sí, no, si els dius Lluna no t'entenen.
Clar.
Però Luna jo crec que fa, o Lluna, per gat.
Sí.
No?
Sí.
Lluneta.
Sí.
Sí. Coco, és el segon.
Però de gatet també, o de gos?
És que després ho comentarem. N'hi ha alguns que es veu que són ambi...
Val. Ambi jo Coco animals. El veig més de gosset, no?
Sí.
Coco, sí. Mira, el gat de... Ai, el gat. No, el gos de la meva veïna es diu Coco.
Et veus?
Mira. Sí,
doncs
veus?
És
entra al rànquing.
Exacte. Mia seria el tercer.
Mia.
M'agrada.
Sí, però jo crec que es va fer com una pel·lícula, no? Era,
Mia
no?
Wallace.
No era d'un tigre que es deia Mia? Un
Mia?
Tigre, no? No era un tigre blanc que es deia Mia?
Ostres, aquí m'has enganxat.
Aquí també m'has enganxat. Va, jo recordo la Mia Wallace de Pulp Fiction.
Ah, mira. Clar, és que jo pensava que era un nom de dona. Mia, bueno, conec alguna Mia, de
Mia,
fet.
Clar, Mia Farrow, per exemple.
Mia Farrow, bueno, sí. Aquesta no la conec. No,
ens agradaria,
no som
no,
amics.
I quins altres noms més?
I Simba.
Sí?
Ah.
I Nala.
Ah,
això és la pel·lícula, no?
Suposo,
clar,
suposo. Sí, clar,
molt bé.
Una mica pretensiós, no?, dir-li Simba al teu gat, no? Un gat... No,
sí, com l'estrella de Hollywood, d'estrella de Disney.
Sí, com de tigre.
Clar, de tigre, de lleó, surt un gatet.
És un gatet. No sé, i això a mi em va sobtar una mica que no fos Calcetines, perquè jo sempre que hi ha una... No sé si us heu fixat, sempre que hi ha un gag o una sèrie de televisió, al gat li diuen Calcetines.
Ah, sí?
Sí, o socks, també. Sí, és en versió original anglesa.
Clar,
sí, per exemple, a The Office es deia així, i és com... En canvi, Mitjons no ho he sentit.
No l'hem sabut traduir, el nom.
No, ni amb altres peces de roba, jo. Sí, abric.
No
he vist.
Escolta, tot això també ho vols dir, perquè, clar, aquesta setmana ha estat el Dia Internacional del Gat, però tenim una companya aquí a la casa.
Home,
no?
Clar, tot això, he sabut que el Dia Internacional del Gat, gràcies a la Vanessa Carrasquilla, que toca aquest tema en el seu blog, o podcast.
Té un podcast, sí.
Exacte, podcast. I a més, em va fer gràcia que va donar una
home,
exclusiva.
Home, s'ha fet viral, no?
Ah, doncs mira, doncs no m'estranya, perquè és que això, la notícia que els gats d'Ada Colau es diuen justament Sol i Lluna. Bé? Mm. O sigui, són... Lluna era un dels
bé, dels més, però, més posats.
Sí. I, home, a mi em va fer gràcia perquè trobo que és com molt equidistant. Per tant, li queda molt bé a l'Ada Colau. És ni Sol ni... o les dues coses. Vull dir, no s'acaba, no?
No s'ha decidit per cap dels dos
exacte.
Moments del dia.
Però és el més curiós de la història, que crec que ens explicaràs, no? Perquè com s'havien de dir aquests gats?
Ah, sí. Peter i Yoli. Peter i Yoli...
Peter i Yoli, clar. No, Harry, que tu fas aquesta gata.
Ah, no ho sabies.
Tu no ho sabies,
no, no, no ho sabia.
No segueixes el podcast de la Vanessa.
Ah, no, però encara no. És que me l'estic reservant pel cap de setmana. Peter i Yoli?
Peter i Yoli,
sí. De què pot venir Peter i Yoli relacionat amb la Colau?
És que no t'ho sé dir.
No ho sé. Bueno,
home, doncs...
Una pista, va.
Sí, Peter és Pedro en castellà.
I Almodóvar.
que no, home, té un altre Pedro una mica més...
Pedro Sánchez.
Exacte. Molt bé. I la Ioli, qui pot ser?
La Yolanda.
Molt bé, molt bé. Molt bé.
Ostres, no hagués pas lligat cap. Sort que la Vanessa ràpida li va enganxar.
Li va explicar la Colau a la Vanessa.
Imagina't.
Com es va obrir molt.
Es va obrir
molt, la Colau més personal. Home, jo penso que és millor Sol i Lluna, francament. Crec que ha fet millor tria, finalment, que no Peter i Ioli, que també sembla una parella de...
Sí, però no sé què dir-te, eh? Jo
de
no
mujeres,
sé si...
hombres i viceversa, no? Peter i Ioli.
Peter i Ioli.
No hi ha cap nom amagat darrere de Sol, de Soledà i Luna de... És que vés a saber, Lluna de...
Què vols dir,
que
al final...
Ara ho hauria de pensar, això.
Escolta el podcast de la Vanessa.
Oh, i tant, ja ho faré, ja ho tinc pensat.
Et diu alguna cosa més.
Traurem l'entrellat.
Sí. Jo crec que hauria de ser aquesta voluntat de contentar una mica tot l'electorat. No?
Això està bé.
Aquí distant.
Els que els agradi el Sol com els que li agrada la Lluna.
El podcast de la Vanessa, per si teniu carrasquilles, diu We Love Cats, per si el voleu recuperar. Sí, que en aquesta Setmana Internacional del Gat, doncs mira, exacte, ja ho tindríem. Per dinar, ho hem de deixar aquí.
Fantàstic.
Ara sí que t'enyorarem, perquè ja d'aquí un mes,
setmanes.
Mare meva. Bueno, fem una cosa. Gràcies per haver vingut avui, per aquesta tertúlia. Anem a temps de notícies i tornem.